4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa al Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que, com sabeu, podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 5 de novembre i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia. Encara molta humitat al llarg de les properes hores i això també s'està traduint en que el cel no s'ha acabat de netejar. Tenim núvols baixos, tenim fins i tot algunes boires que encara romanen en alguns indrets del Prepirineu i la tendència d'aquesta tarda és que els núvols es trenquin una miqueta quan més cap al sud, però en canvi que vagin apareixent-ne més i fins i tot més gruixuts i amb més possibilitat de pluja a les comarques sobretot de Girona, del Prepirineu i del prelitoral, de forma molt local. Res a veure amb els últims dies, s'aniran produint alguns xàfecs, els més destacables a l'interior gironí, sobretot el gironès, el Pla de l'Estany, la Garrotxa i el Ripollès. Gran part de Catalunya igualment tindrà aquests moments de núvols, però l'ambient molt suau, encara al voltant dels 18, 20, 22 graus en molts casos. Demà, una altra vegada, més ruixats, sobretot els tindrem durant la tarda, a gran part del país, sobretot quan més cap a l'interior. N'estem pendents a la xarxa.
Avui al Connectats us hem preparat un reportatge per visibilitzar l'allau d'ajudes pels afectats de l'Adan al País Valencià. La companya de Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, ens donarà tots els detalls. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista. Avui per continuar parlant dels efectes de l'Adan i també, com no, de les eleccions a la presidència dels Estats Units. Ja sabeu que avui és jornada electoral. A partir de les 5 descobrirem Javier Bausili, el mossèn més jove de Catalunya que es troba a Sant Cugat. Continuarem amb l'Espai de Llengua per parlar de catalanofòbia a les xarxes socials amb Agustí Tola, membre de la Plataforma per la Llengua. I acabarem amb Cultura per rebre la badalonina Maria Jiménez, que ens presenta el seu primer llibre, Sueños de una luna de cristal. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat avui en plena normalitat després de la jornada d'ahir. Però comencem, com sempre, per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. La seu de la patronal agarenca FECOT va acollir la primera edició del Food Tech Open Innovation Day, un esdeveniment que va consistir a reunir 8 startups emergents i empreses líders del sector agroalimentari en la cerca de nous projectes i solucions innovadores. Principalment, l'objectiu va ser impulsar la innovació i col·laboració empresarial al mateix sector. Durant l'acte es van realitzar diverses presentacions de 8 minuts amb idees amb potencial transformador per al futur de la indústria agroalimentària. Les propostes van estar orientades a conceptes com la sostenibilitat, l'eficiència en la producció i la implementació de noves tecnologies. Els principals destinataris i oients van ser empreses referents com Càrnia, Samni o Mercadona. Algunes de les startups participants van ser l'App Impact de Carles Arnabat, amb un robot que reconeix i elimina les males herbes o plagues, o Bio2 Coat de Farall de Mata, amb un packaging comestible 100% natural. Cal destacar que la primera edició ha estat un èxit de convocatòria, reunint més d'una seixantena de persones en total.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital. Sabadell, Júlia, Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell tindrà un pressupost de gairebé 286 milions d'euros per al 2025, el que suposa un increment de 24,2 milions respecte de l'exercici actual. La despesa corrent també augmenta en més de 6 milions d'euros, mentre que les inversions sumen poc més de 24 milions. Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Presidència i Serveis a les Persones, defineix a grans trets com són els números per a l'any vinent.
És un pressupost molt per fer funcionar el dia a dia, serveis públics de qualitat, i després això, una part que potser no es veu, però que també volem traslladar, d'endreça, no? de pressupostar bé i de destinar els diners a fer funcionar aquells projectes que posem en marxa. No? A vegades no es veu, però qualsevol plantació que fem d'arbrat, qualsevol equipament nou que posem en marxa, això requereix després una despesa per fer-ho funcionar, i també doncs, amb aquests pressupostos garantim que això després pugui funcionar, i per tant que tinguem aquests nous equipaments o aquests nous espais públics amb més verd i que es puguin evidentment mantenir amb la mateixa qualitat que el primer dia.
En el capítol d'inversions destaquen 2,5 milions d'euros per a la reforma de la Ronda Collserarca o les millores de climatització i pintura dels centres educatius públics de la ciutat.
Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral, Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. 30 associacions xineses de tot l'estat, en especial de grans ciutats com Madrid i Barcelona, s'han coordinat per fer arribar camions carregats de material a la Comunitat Valenciana. Aquest dimarts al matí, des de Badalona, han sortit 10 vehicles amb productes de tota mena, com botes d'aigua, iode, lleixiu, paper higiènic, pistoles d'aigua d'alta pressió, mascaretes o pals d'escombra. Centenars d'empresaris del polígon Gran Lam Badalona Sud han respost a la crida de 4 associacions d'empresaris que tenen negoci a la ciutat de Badalona. Els 10 vehicles transporten, segons els organitzadors, més d'una vintena de tones de productes bé donats per les empreses, bé comprats a partir de donacions econòmiques dels comerciants units en aquesta xarxa solidària. Chen Yongyi és majorista al polígon Gran Lam Badalona Sud i president de l'Associació Promoció Comerç Espanya-Xina.
La majoria de les associacions, els presidents tenen negoci en Badalona. Barcelona. Entonces tenemos contacto cada día, hemos unido con 2 días y tenemos 10 camiones. Hoy a Madrid ha salido 1.200 botas de agua, pero también he enterado otras asociaciones chinas en Madrid. Me parece ellos han mandado más de 3.000 botas de agua directamente a Valencia.
Des de Badalona, els responsables d'entitats s'han posat en contacte amb compatriotes també majoristes que tenen naus a la localitat valenciana de Manises. Allà rebran el material i, coordinats amb la Comunitat Valenciana, el distribuiran.
Gràcies, Santiago. Seguim encara al litoral, una mica més al sud. Des del Prat de Llobregat ens informa Lluís Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament del Prat estudiarà aquells punts del municipi on aquest dilluns s'han quedat negats d'aigua pel pas del temporal i que ha deixat fins a 72,5 mil·lilitres per metre quadrat. Es tracta de zones com l'entorn del Cap 17 de Setembre o les cases de la Seda, on s'han arribat a registrar tolls de fins a 30 centímetres de profunditat. Escoltem l'alcalde de Prat, Lluís Mijoler.
Sobretot em preocupa la zona de carretera d'aviació, carrer Tortosa, cases de la Seda, no? Que ja sí que sembla que hi ha un problema que altres cops doncs, també ha estat, no pas amb una pluja tan torrencial i que, per tant, doncs, els serveis tècnics hauran d'acabar de revisar. Malgrat això, malgrat la quantitat de pluja històrica que fa molts anys que no veiem, malgrat doncs, aquesta quantitat d'aigua que hem tingut de forma sobtada, el sistema ha funcionat, tot ha drenat força bé i en qüestió de minuts, en alguns casos, poques hores d'altres, doncs hem vist com la ciutat torna a la seva total normalitat.
En aquest sentit, l'alcalde ha demanat a la ciutadania comunicar-se amb l'Ajuntament a través de l'aplicació Amb tu, un Prat millor. Tanmateix, s'ha valorat de forma positiva la resposta del sistema de drenatge al conjunt del municipi.
Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Castellà del Vallès es prepara per una nova edició de la Setmana de la Ciència que començarà aquest divendres. És una proposta amb una quinzena d'activitats divulgatives i de lleure que organitza el Lab Castellà i l'Ajuntament. La inauguració vindrà de bracet amb l'exposició Invisibles i Ocultes a les 6 de la tarda d'aquest divendres al Mercat Municipal. Es tracta d'una mostra que viatja a través de l'espai i el temps per la vida de 24 dones científiques. A més, es faran tallers sobre temàtiques com robòtica, Scratch o astronomia i s'han programat diverses xerrades com exoplanetes amb l'Astronòmica de Sabadell, Ciència a l'empresa Ideptec Catalanes i Ciència Quotidiana a càrrec de la Universitat de Manresa.
Gràcies, Rocío. I per acabar, l'actualitat de Sant Cugat, de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. El Centro Popular Andaluz està fart d'esperar que l'Ajuntament faci un pas definitiu en la compra de l'edifici de la seu de l'entitat. Han passat gairebé 4 anys des que el CPA va anunciar la voluntat de vendre les instal·lacions al consistori per eixugar el seu deute bancari. En una entrevista a Cugat Mèdia, la presidenta de l'entitat, Leonor Gómez, lamenta que el govern continuï estudiant les opcions de compra sense cap acord escrit sobre la taula. Per això, Gómez posarà en mans dels socis a l'assemblea de finals de novembre decidir vendre l'edifici a un privat després de presentar-se recentment una nova oferta per part d'una entitat privada.
I segons el que es digui el soci, així es farà, eh? Nosaltres teníem preferència per l'Ajuntament? Doncs sí, perquè veiem que és un edifici, que l'Ajuntament li fa falta, que està en un molt bon lloc, que té moltíssimes bones possibilitats i perquè nosaltres també teníem, o sigui, diguéssim, la creença romàntica de que, bueno, mira, al final va ser un esforç fer-lo, però queda per la ciutat, no?, perquè tothom ho gaudeixi.
La presidenta ha remarcat, però, que sempre han preferit la compra municipal i més quan l'actual govern, diu, es decanta per adquirir tot l'edifici, bar inclòs, i assumir el 1,5 milions de despesa.
A la tarda no et desconnectis. Connectat.
Si bé ahir a aquesta hora repassàvem l'afectació que havia tingut la Dana als diferents municipis de la comarca, així com l'ajuda que s'havia enviat a València, avui ens centrem en la solidaritat de Sabadell. Són molts els sabadellencs que a títol individual o agrupats sota una entitat o associació han enviat materials als punts més afectats i la Júlia Ramon els ha recollit en aquest reportatge.
Les imatges i dades de morts o desapareguts que ens arriben des de València són esfereïdores i davant de la catàstrofe són moltes les persones, clubs o entitats que han volgut traslladar tot el seu suport amb els afectats per la Dana a través de donacions, ja siguin econòmiques o materials. Aquí a Sabadell la resposta ha estat massiva. L'endemà mateix, el sabadellenc David Pere Álvarez va crear des d'era una plataforma per recollir tota mena d'ajudes, des de menjar fins a assistència mèdica o psicològica. En poc més de 3 hores, ajudadana.com es va convertir en una mena de taulell d'anuncis on consultar quins materials o serveis hi havia disponibles en cada zona. Pere Álvarez explica com funciona.
L'objectiu de la plataforma és agrupar la gent que està disposada a ajudar d'alguna forma. Llavors, si la gent entra a ajudadana.com en castellà, hi ha un botó que es veu molt... Bueno, de fet, apareix dues vegades, que és ofrecer-me ajuda... I llavors trobaran un formulari que no cal registrar-se, no cal donar més dades de les necessàries, no demanem ni cognom, simplement pues, el teu nom de pila, el tipus d'ajuda, i després el que fa la gent és que fica la seva direcció i després posa el seu contacte.
Per tant, els afectats poden consultar per dues vies diferents l'ajuda que se'ls ofereix, posant el concepte clau, com per exemple aigua o medicaments, o bé posant el barri i el sortirà tot el llistat d'oferiments que hi ha en aquella zona. Igual que les xarxes socials han ajudat a difondre a la velocitat de la llum la situació que es viu a València, també han ajudat a donar a conèixer les diferents iniciatives que s'estan impulsant per atendre els afectats. I ara mateix, aquesta plataforma, ajudadana.com, s'ha convertit en una eina molt útil.
Va començar primer una mica fluix, perquè clar, o sigui, quan tu treus un projecte a internet ningú et coneix, i llavors ha sigut gràcies a la feina de la meva companya, la Marta, que ha fet a Instagram, on ja crec que tenim com 2.000 seguidors, s'ha anat fent pues, una difusió d'aquest projecte i gràcies a la gent que anava com pues, això, fent aquesta difusió, creant vídeos, creant reels a Instagram, etc., van començar amb moltes poques ofertes i a dia d'avui ja tenim més de 650. i realment, o sigui, cada cop que nosaltres anem actualitzant la web, anem veient que van apareixent nous oferiments.
De fet, Pere Álvarez assegura que constantment s'afegeixen noves categories i aquestes en són les principals.
I ara mateix crec que hi ha com més de 10 categories que engloben des de aliments, allotjament temporal, assistència legal, també, per exemple, per tenir cura dels nens, perquè, clar, demà ja hi haurà molta gent que ja haurà de tornar a treballar i no tenen on deixar els nens, per exemple. Hi ha molta gent que està oferint ajuda d'aquest tipus, o, per exemple, també en refugis d'animals.
També assegura que la mantindran activa fins que sigui necessària i que una vegada la tanquin es borraran totes les dades personals registrades durant aquests dies o setmanes per no deixar constància de les diferents dades proporcionades, com correus, adreces o números de telèfon. Una altra de les iniciatives solidàries per emmarcar és la que han impulsat conjuntament la pastisseria Genescà i la botiga, un comerç de la carretera de Barcelona, que entre els dos van aconseguir omplir 4 furgonetes, un camió petit i 2 tràilers. Paral·lelament, divendres, una dotzena d'agents de la policia municipal es van desplaçar fins a València per ajudar a netejar els carrers i les residències de gent gran, principalment. Aquest, però, no ha estat l'únic gest per part de l'Ajuntament. Dimecres, tots els regidors van fer un minut de silenci i Eloi Cortés, tinent d'alcaldessa de Serveis a les Persones i Presidència, instava a fer aportacions econòmiques. De fet, continua fent-ho avui en dia en vista de l'allau de materials que s'estan enviant a les poblacions afectades.
És important remarcar que ara mateix la millor manera de col·laborar és fer aportacions econòmiques a entitats com Creu Roja o altres ONGs que estan operant sobre el terreny. Han habilitat diferents mecanismes per precisament fer aquesta recollida de recursos econòmics perquè aquestes entitats que coneixen la realitat que s'està vivint, que estan precisament en el terreny, poden doncs canalitzar aquests recursos amb l'adquisició de material o del que ells considerin que és més necessari.
Aquests diners serviran per intentar restaurar tot el que la Dana ha destrossat a tants municipis de València. Entre els més afectats hi ha Paiporta, la zona zero de la catàstrofe, Alfafar, Aldaia o Catarroja, i és on aniran a parar part de les ajudes que s'estan enviant des de molts municipis com Sabadell. De fet, l'Agrupació de Defensa Forestal, la DF, d'aquí a Sabadell, ha estat treballant sobre el terreny durant tot el cap de setmana, igual que altres agrupacions de la comarca, com els ADF de Sant Cugat. Concretament, els voluntaris de Sabadell han estat a Picanya i Jordi Gil, un d'ells, ha explicat les tasques que han fet en una entrevista a Ràdio Sabadell.
Bàsicament ha sigut treure aigua dels garatges. Teníem prioritat als garatges que no sabien si hi havia ja dins d'alguna persona o no, i treure fang dels carrers. Aquesta ha sigut bàsicament la nostra feina. I coordinar també en els sectors, els diferents equips de treball, i així com l'exèrcit que va venir l'últim dia, o gent civil que estava per allà que necessitava, bueno, una coordinació.
Gil assegura que en aquest cas la realitat ha superat l'expectativa, ja que s'han trobat amb un escenari autènticament devastador. Perquè ens en fem una idea, de divendres a diumenge han estat dedicant la major part dels seus esforços en un pàrquing, i al marxar encara quedava més de la meitat de l'espai amb aigua, una situació que es reprodueix en cada cantonada.
Tot era fang per tot arreu, cotxes per tot arreu també, i una situació amb molta humitat, a tot arreu hi havia aigua, i la veritat que molt sorpresos de com està tot.
Una actuació molt solidària i alhora un pèl arriscada per les malalties o infeccions que puguin contraure.
Al principi, quan vam arribar, doncs vam començar a treballar, i el dissabte al dematí ens van començar a obligar a posar mascaretes pel tema aquest de l'epidèmia, i ara quan hem tornat, tenim totes les nostres bosses amb la roba que portàvem dins de bosses de basura tancades, i estem a l'espera de buscar algun lloc on ens ho puguin desinfectar o tirar la roba.
Aquest cap de setmana hi tornaran, igual que les furgonetes del Tallaret. El casal popular de la Creu Alta ha iniciat aquest dilluns els viatges cap a València, tal com ens ha explicat la Clara Palau, una de les coordinadores. Això és el que han prioritzat en aquesta primera sortida.
Elements de neteja i material per nadons. Amb divers, des de menjar a bolquers, que és una de les prioritats que fan més falta, perquè són materials que també la presentació són envasos relativament petits, i és el que volem donar en primer prioritat, és la neteja i el servei, el material per nadons.
De fet, la rebuda que estan rebent a la Creu Alta ha estat impressionant, amb les mateixes paraules de Palau des del minut zero.
Vam obrir ahir a la tarda a les 5 i en 3/4 d'hora ja teníem pràcticament tot ple i fins a les 8 va ser una riuada de gent que no ha parat en tot el matí d'avui.
Tot això ha estat treballant conjuntament amb la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans, que els han anat indicant què necessitaven i on ho havien de portar. Això sí, els anys de la Dana són de tal magnitud que almenys els casals populars no treballen amb quantitats, sinó amb conceptes. I aquest és un dels que comença a fer falta ara mateix, uns dies després de la catàstrofe.
Potser una de les coses que em sembla que no ha arribat tant són mascaretes, veient ara el pas dels dies i la presència encara d'aigua embassada, que farien falta mascaretes.
Per tant, si voleu participar en aquesta recollida de materials al Tallaret o en qualsevol altre punt, penseu en portar mascaretes. Avui, dimarts 5 de novembre, és l'últim dia per fer-ho aquí, a la Creu Alta, i el casal estarà obert fins a les 8 del vespre. Aquí, però, no s'acaba pas la feina. Palau assenyala tot el que hi ha darrere de la pila de caixes empaquetades.
I aquí al Tallaret hi ha ara mateix 5 cotxes i n'acaben de sortir 5 més i hi ha gent al carrer que s'està esperant, ara acaba d'entrar un altre. Vull dir que és un continu entrar i sortir de gent que no para i potser som una cinquantena de persones aquí intentant classificar el material perquè quedi ben definit, perquè no només és el treball de recepció, sinó i sobretot el de classificació.
En els pròxims dies, voluntaris de Sabadell portaran tots aquests materials cap als municipis que els diguin des de la xarxa de casals i ateneus dels Països Catalans. En aquest sentit, el Tallaret no és l'únic que hi participa de Sabadell. També ho ha fet el de l'Eixample, l'Obrera, que malgrat no tenir seu física després de l'Enderroc, s'ha unit als Tallarets, i el de Gràcia també. En aquest cas, el casal popular Can Capablanca també està fent mans i mànigues per ajudar els damnificats, i en Rai Pujol, un dels que ha participat en la recollida d'aquests últims dies, ha explicat que estan coordinats amb la resta de casals de la comarca, on també hi ha hagut una forta resposta solidària.
Igual que passa aquí, doncs tenim el casal de la Flama de Serranyola, que ha hagut de deixar de rebre material perquè estava al tot ple, la gent de Badia també ho tenien ple, ens ho han portat aquest vespre, Barberà, Sant Cugat, també estan fent recollides, Terrassa, i la idea és poder centralitzar totes aquestes tones de material, tots aquests palets i caixes, en algun punt, aquí al Vallès, i llavors baixar-ho en funció de les necessitats que tinguin diàries cap allà a València.
Pujol assegura que han aconseguit un volum considerable de materials, però també ha reconegut que han rebut massa roba.
El primer que la gent pensa és menjar, aigua i roba, no? També perquè estem a les portes de l'hivern. Amb la pluja doncs, sabem que tota la gent d'allà s'ha quedat sense gaire possibilitat ni de tenir aigua potable a les seves cases ni tenir la roba seca, però ens deien que la roba i l'aigua era una cosa que era més difícil de distribuir des d'aquí dalt fins allà baix, perquè la roba s'ha de triar, van per talles, no poden fer-la arribar casa a casa, sinó que serà més endavant quan ja la gent pugui moure's i anar a llocs o locals.
A banda dels casals populars, aquí a Sabadell, per exemple, avui també podeu anar al Club Natació Sabadell, que ahir va habilitar un punt de recollida. Mercè Vallès, del club, ha explicat que s'han posat en contacte amb un dels seus patrocinadors, que és una de les empreses valencianes afectades, per saber què necessiten exactament.
Okeyo és un dels nostres sponsors, que és una empresa valenciana que ha patit en primera persona els efectes del que ha passat i a nivell personal i a nivell doncs, de tot el que està passant. Llavors ens han explicat que sobretot necessiten productes de neteja, pales, estris, molta mà d'obra, perquè les tasques a fer són dantesques i necessiten molt de material, per tant, sobretot productes de neteja i higiene personal.
En el cas del CNS ja han impulsat diverses recollides de materials per a finalitats solidàries i tenen constatat que dilluns i dimarts són els millors dies per fer-ho, tot i que el temporal d'aquest dilluns podria haver perjudicat, si més no, lleugerament la participació.
Normalment els dilluns i dimarts són els dies que... dilluns, dimarts i dimecres són els dies que més afluència tenim a les instal·lacions. Amb la pluja no sé si serà així. Però bé, l'altra vegada que ho vam fer per la guerra d'Ucraïna vam omplir 3 furgonetes que les vam portar amb una escola d'aquí a Sabadell que coordinava, diguéssim, el repartiment. I normalment no et podria dir una quantitat, però quan fem aquest tipus d'accions la gent és solidària de per si i sempre responen.
Tot el que es reuneix a les instal·lacions de Can Llonc i de Gran Via anirà a parar al centre d'esports Sabadell, que també habilitarà demà, dia 6, un darrer punt de recollida. Edu Mesa, responsable de l'àrea social, ha explicat com han reformulat la nova Creu Alta.
El que volem fer dintre de l'estadi és dividir entre la porta 0, 1 i 2 i anar dividint també el tipus de material i el tipus d'aliment i eines que podem rebre per després canalitzar-ho i enviar-ho directament cap allà.
Igual que amb el Club Natació Sabadell, el centre d'esports confia que la participació serà considerable perquè no només compta els socis, sinó que també inclou els diferents equips, aficionats o famílies que engloba l'esport. D'aquí ho dirigiran al Tallaret i és així com es constata una vegada més el treball en xarxa de les diferents entitats sabadellinques per a finalitats solidàries. Aquesta unió també es veurà reflectida, molt probablement, en la manifestació de dijous al vespre a les 7 davant de l'Ajuntament per reclamar la dimissió de Carlos Mazón, president de la Generalitat Valenciana.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A 5 de la tarda arriba el temps per a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que avui la compartim amb Anna Maria Vives, infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, que, com sabeu, és el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Aquí ens acompanya des de Sant Cugat a l'estudi Juan Merino, jubilat i activista. Juan, bona tarda.
Bona tarda.
I a Sabadell ja tenim la Georgia Mainou, que és autònoma, i l'agafem treballant, Georgia?
No, encara no.
Encara no. Molt bé. Bé, doncs, avui ens toca parlar del tema d'actualitat des d'avui fa justament una setmana. I és aquesta Dana que ens ha deixat conseqüències realment desastroses, cobrant-se vides, emportant-se tot el que ha agafat i s'ha trobat per davant, i que cuejava precisament ahir a Catalunya. Ahir, per exemple, vam estar dedicant la primera hora del Connectats a fer una ronda per saber una mica l'estat i l'afectació que havia tingut aquesta Dana en el seu pas per el nostre país i saber exactament doncs, una mica com va anar tot. M'imagino que afortunadament avui ja no queda res del seu pas per aquí i la normalitat continua en aquests municipis que vam estar visitant, tant Badalona com Sabadell, com la resta de municipis del Connectats. Però sí que cueja encara el tema del País Valencià. Jo no sé si en comparació, clar, aquí ja veníem una mica amb la lliçó apresa després de veure les imatges de la Dana pel País Valencià. i la veritat és que aquí ens vam curar en salut. Imagino que ahir va ser un dia en què us van sonar les alarmes i ens vam posar tots allò molt, molt seriosos, no? Fent cas de tot el que ens estaven indicant des de Protecció Civil. Ara, Maria.
Sí, nosaltres el centre de dia de gent gran l'obrim a les 8 del matí, per tant, quan van sonar les alarmes nosaltres ja teníem usuaris a dins del centre. És veritat que els que teníem que anar a recollir, les famílies ens van trucar per saber aviam què tenien que fer. Nosaltres els hi vam dir que igual com ens havien sonat a nosaltres les alarmes, els hi havien sonat a ells, i per tant, vull dir, la responsabilitat del centre de dia és de les famílies, no és de la direcció del centre de dia, i la veritat és que les famílies van respondre molt bé, no ens els van portar, els que tenien que portar-los més tard, i hi ha moltes famílies que els van vindre a recollir, els que nosaltres havíem portat amb transport adaptat en el centre, perquè van dir doncs que bé, que si sonaven les alarmes podia haver-hi qualsevol problema i que no volien que nosaltres ens féssim responsables dels usuaris. De 40 usuaris al migdia en teníem pues 11.
Clar, quan passa tot el que ha passat a València i prenem aquestes precaucions aquí, ahir, en el dia d'ahir, potser hi ha gent que encara diu, home, tampoc no és per tant, no?
Sí, jo crec que sí. O sigui, mira, nosaltres el dimecres aquí a Sant Cugat, jo estava allà al centre, al sociosanitari, on tenim la ràdio.
A la Floresta,
sí. A la Floresta i a l'espai més 60 de la gent gran, i ja van decidir de que no continuarien perquè estava bloquejant molt, i va arribar l'ordre de l'Ajuntament que deia que tancaran, que tanquessin tot i tot per a casa. I això va estar molt bé, i lo d'ahir també. Ahir a la tarda se podia haver fet alguna cosa, però era millor, vista la perspectiva lo que hi havia, era millor tancar que no haver desplaçament de la gent a ninguna part. Jo crec que aquí s'ha fet bé. La cosa ha sortit bastant bé, bueno, també ja veient el que ha passat, i mira, i contra tot això el castell del Fer inundat, l'aeroport del Prat inundat també, o sigui, però bueno, ja s'hi han tomat unes mesures, i bueno, han sigut 4 cotxes que han quedat ahí atrapats en l'aigua, però bueno, és el que passa normalment moltes vegades, però jo penso que se va tomar les decisions oportunes.
De fet,
tenint el cap tot del País Valencià, quan ens van sonar realment les alarmes en els mòbils, la veritat és que ens vam quedar una mica així, primera perquè no ens havia sonat encara, vull dir, era la primera vegada que ens sonaven, no? És un soroll
molt insistent. En una situació real.
En una situació,
sí, exacte. Un molt insistent. Si tu no l'apagaves, no s'apagava. Ja podies tenir el mòbil en silenci, que sonava per tot arreu. I clar, que de cop i volta els avis comencessin a sentir aquell soroll de mòbils, doncs, de la gent que estem allà treballant, que en som 8 entre tècniques i auxiliars, doncs clar, realment, vull dir, va ser uns segons no saber ben bé què passava, Bé, jo vaig trobar-ho molt bé, vull dir, realment ens tenim que anar acostumant que ens avisin les administracions quan hi ha qualsevol perill.
Exacte. Georgia, a tu què t'ha semblat?
Com... Sí, a mi em va fotre un susto. A més, t'ho juro, tenia un dels gats a sobre, va fer un bot, pobra bèstia. Clar, és que no estava... Clar, no et penses que et son... És que, aviam, sí que estava plovent, però no allò de dir, hosti, tant, però, sabeu? No, aquí a Sabadell va ploure un bon xàfrec. Però inclús moltes vegades, quan hi ha hagut cops, que quan ha plogut, el carrer meu fa una mica de baixada i baixa ple. Clar. I no baixava, clar, jo mirava i pensava, no, què està passant? Clar, poso Twitter i començo a veure Castelldefels, el Prat, tal i que qual. Vaig trucar al meu exmarit, que viu a Castelldefels, i clar, em vaig dir, bueno, aviam què passa, no? I no em sonava, no feia senyal, dic, ai mare, ja hi som. Allò de clar, no feia senyal, ja se n'anava la cobertura, i al cap de 5 minuts vaig tornar a trucar i em diu, què passa? Dic, això tu? Dic, esteu bé tots? I em diu, sí, diu, si estic a fora la feina fumant una cigarreta, si està fent sol. No vaig entendre res.
Sí, va ser un dia una mica estrany.
I llavors m'ho van explicar, que una part de Castelldefels, que la que donava, que, o sigui, cap a Sabadell, cap aquí al Vallès, estava negra, 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 negra. I la banda que tocava cap a mar estava fent sol. Clar, llavors dic, bueno, què està passant ara? Però bueno, després vaig veure la C-32 inundada, dic, mare meva, dic, però és que aviam, com pot ser que a uns trossos, a uns llocs no plogui absolutament, o sí que plou però que els hi surt el sol, i a l'altre hi hagi aquesta... és que no sé com dir-ho, saps? No vaig entendre, no. Però bueno, que està bé que avisin.
Que ens van informar, que ens van alertar i que vam respondre, que és el que s'ha de fer quan estem en una situació així.
Sí, ens vam curar, ho ha dit l'Anna Maria, no? Ens vam curar amb salut, vull dir...
No estaria que acostumat a aquest sistema.
Clar, però ara ja tenim antecedents d'això.
Però ara la pregunta, perquè sabem que això es tornarà a repetir amb més freqüència de la que estem acostumats. I volem, efectivament. De quina manera penseu vosaltres que ens hauríem de preparar? És a dir, la ciutadania, les administracions, com hem de treballar perquè tot això sigui una miqueta més controlable? O sigui, inevitable, és inevitable que aquests fenòmens continuaran produint-se.
Sí.
Però les afectacions...
Sí, bueno, però el que no es pot fer, Carme,
afectacions...
és començar a donar permisos a llocs on passa un torrent.
Exacte.
Bueno, clar, vull dir, el que ha passat a València, tot... Vaig estar llegint un enfilall d'un meteoròleg que posava mapes de feia 40 anys enrere i la foto de, el planell d'ara... Planell o plànol? Com es diu?
Un plànol.
Plànol? Un plànol. I el planell què és, doncs?
Ai, ara no sé. Ens faràs igual. Fer...
Ara no sé, bueno, és igual, el plànol. Vale? Tot eren edificacions, o sigui, el que era fa 40 anys eren camps de conreu.
Sí, eren i mandarines
ara,
i taronges.
Tot està urbanitzat. Qui va donar aquests permisos?
Bueno, això en els anys 70.
Qui va especular amb tot això?
En els anys 70 va començar... Mira, hi ha una sèrie de que va fer de televisió, que se deia Crematorio, que va ser un escàndal el que va sortir allí, i parlava de tot això, el que s'havia fet en tot el que era el País Valencià sobre la construcció. I això, bueno, i això se pode estendre a tot arreu, aquí recau
la responsabilitat de tot
a l'administració.
Sí.
Ja, però de què? Dels anys 70?
Sí, no, diuen que sí, que és dels anys 70.
No, però aquí a Catalunya la tenim més a prop, Tenint en compte que aquí a Catalunya tenim el 15% de construcció, la tenim en zona inundable. Mira, tenim...
Imagina't.
Segons el diari d'avui, tenim més de 220 escoles, 50 residències de gent gran...
Sí, caps.
Estan i 50 centres sanitaris, tots en zona inundable. Doncs, què farem ara? Què hi ha que fer amb tot això? Què hi ha que fer també amb la línia de costa, que se ve parlat de molts anys i que este que està a 200 metres de la platja i tot això? Bueno, pues la especulació que ha hagut sempre i ja està, i res més, i els ajuntaments que s'han deixat anar amb aquesta gent. I punto pelota, o sea, no hi ha una altra.
Sí, però a més és això, no? Que l'Ajuntament et dona un permís per fer una cosa així i, en canvi, jo vull arreglar la façana i m'obliguen a que hi hagi una rampa, a que hi hagi un lavabo per no sé qui, a que hi hagi un no sé quantos... I això sí. Pues llavors és que qui suc aquí?
Bueno, pues en los grandes lobbies de la construcción. El gran lobby de la construcció. Bueno,
d'això ja en parlarem quan comencin a fer-se.
Sí.
Ara no sé si anirà per via concurs o com anirà, perquè és una situació, diríem que, d'emergència.
Excepcional,
no sé si els protocols, clar, els protocols deuen ser diferents. Però una altra cosa és, si es torna a construir allà mateix...
Ahí está.
Estem en la mateixa situació, perquè la que torni a haver-hi un altre fenomen d'aquests, estarem en...
Passar el mateix. No? O sigui, la zona que queda destrossada... No sé
que els que ens governen són una colla d'inútils.
Sí.
I que només miren la seva poltrona i la seva butxaca, i punto. I fins que no fotem tota aquesta gent a fora... no hi haurà... És que, aviam, és que s'ha de fer un test d'intel·ligència per governar, al final, per veure quin coeficient tenen. Perquè, clar, agafes el Mazón, que s'havia presentat a Eurovision...
Sí.
I dius, hosti, però com pot arribar aquest tio a governar una comunitat autònoma? És el, no sé si heu escoltat alguna vegada allò del principi de Peter, ¿vale? Són gent que el principi de Peter és que van pujant, ¿vale?, segons la seva valia, però arriba un moment que els van pujant tant fins que demostren la seva inutilitat, ¿vale?, que no saben ni per què estan allà dalt, però perquè els han anat pujant, o perquè tu ets l'amic de no sé qui i et foto aquí, i vas pujant, i al final acabes a dalt de tot dient, i aquí què faig si no en tinc ni pajolera idea del que estic, del que tinc entre mans.
No,
és que és així.
Només que entra de president ja va quitar lo de les emergències, el grup d'emergència, perquè això era...
Perquè ho havia fet un grup diferent al seu.
Exactament, perquè era un xiringuito. Esto de la ecologia, esto del canvi climàtic, és un xiringuito. El xiringuito aquest costava 9 milions només, però resulta que el xiringuito d'ell, que són los toros, ja porta 40 milions.
Em va costar 17. Però és que també és el mateix dia del Dana.
40 milions ja porta aquest.
El mateix dia que va començar, el tio va anomenar conseller, com ho feien anar? Conseller territorial, no sé què, ai, és que ara no me'n recordo com era. Bueno, a un tio que era especialista en afers taurins.
Sí.
I dius, mira, ai, és que diria tants renecs ara mateix. Mira, és que aquest tio ha d'anar a la presó aquest i tot el seu govern.
Quan tot això comenci a calmar-se, doncs hi haurà qui demanarà responsabilitats. No
ho sé, que...
Els desapareguts, per què no diuen les xifres, el nombre de morts i el nombre? Per què no deixaven entrar els bombers d'aquí a Catalunya? Per què no deixaven entrar...
I els del País Basc, que també va ganar.
I el País Basc. País Basc ha començat a anar-hi avui, em sembla.
Sí, però ja van estar allà.
La gestió, perquè ara estem parlant del que seria la gestió d'aquesta crisi provocada per la Dana, es podia haver fet millor.
Sí, l'aigua seguro que podia haver passat.
Per què no va posar el nivell 3? Per què estava en el 2?
Mira, la Diputació d'allà de València va mandar els treballadors a casa. I aquest senyor el que tenia que haver fet era agafat i dar l'aviso, no arribar tan tard, que quan va donar l'aviso que venia a Riurada ja havia gent que tenia l'aigua al col. I de moment, aquest és el problema. El problema que no, la gent si hubiera quedat, no hubiera sortit tant de casa, perquè la gent que més amor probablement serà la que estaven els cotxes. Estava tot ple de cotxes, les carreteres, estaven tot. I això no podia haver evitat. L'aiguat, no, tal com està el terreny, no se podia eliminar. Però que hubiera menys desgràcies, sí, per suposat. Mira el que ha passat als Estats Units. Ostres,
l'huracà
aquest, 23 morts, per un desplaçament de no sé quants milions de persones.
6 milions.
6 milions.
I hi havia 23 morts. I bueno, aquest senyor, com que allà a València no pluguia, diu, bueno, pues ya está, no... Bueno, va dar un comunicat a les 6 de la tarda que no, que ja no passava res, que marxava para Cuenca, la serrania de Cuenca. Marxava el problema, mira.
La gestió de l'emergència ha sigut d'una incompetència tan gran per part de l'administració, ja no tan sols en el moment de la Dana, ni el moment que això ha sigut nefasta, és que ha sigut després. Aquella senyora que va sortir dient que els familiars es quedessin a casa i que no s'acostessin a identificar els morts, amb aquella manera que ho va dir-ho. A quina casa? És que hi havia per dir-li, senyora, a quina casa anem? Si no tenim casa, si ho tenim tot al carrer, si ho tenim tot inundat, a quina casa vol que vostè que anem? I després, quan jo vaig sentir-lo... quan jo vaig sentir que deia aquest, el president aquest, que ara li diria un nom que no correspon dir-lo per antena, que va dir que no hi havia cap problema d'infecció, jo li vaig dir al meu marit, però què punyet està dient aquest tio? Si aquest fang està ple d'animals morts, d'aigües fecals, està amb vidres, està amb ferros rovellats, està amb menjar putrefacte,
tot això és el que hi ha sota el fang. Com pot dir aquest senyor que no hi ha cap problema perquè la gent remeni el fang? Ara resulta que, clar, hi han infeccions, hi han gastroenteritis, hi han problemes de llagues infectades, de ferides infectades. Ara, ara.
Sí, ara.
I ara, aneu amb mascaretes i aneu amb guants. No, senyor, tenen que anar amb epis. Els epis que ens feien portant els sanitaris amb el Covid, ara tenen que anar aquestes persones amb epis. No poden dir que vagin amb mascaretes, punyetes, si no tenen aigua. Com cony volen que vagin amb mascaretes? D'on volen que treguin les mascaretes aquesta gent?
Bueno, pues ahora hi ha un alcalde d'allà d'un poble d'aquest que los del, home, que és del
per
PP.
Favor.
Que le están dient la direcció que vagi la crítica perquè que se està passant.
Estan qui li està dient això?
La direcció del PP.
I a més està negant...
La direcció del PP està dient...
Que ell va avisar, que ell a les 10 del matí estava avisant, i que no sé què, i que no sé quantos.
Sí, no, és la culpa de la Confederació de l'Aigua. La culpa de tothom menys d'ells.
Sí. D'ell, exacte, sí, lo de la Confederació de l'Aigua. Sí. Sí que ho va dir-ho, que la culpa és de què? La culpa és tant del govern central com de la Generalitat de València. Perquè el president de l'Estat tenia que haver dit que es fa el 3 i punto pelota, i no ho va fer-ho. No ho va fer. Jo no sé si és que internament es trucaven i no te preocupes que con la 2 ja tenemos. Que no, que esto ya va a bajar y esto ya lo tenemos solucionado.
Bueno, no creo, que haya ido por...
Estava la Índia.
No,
sí, clar. És que... sí,
no crec que vagi por ahí la cosa, eh? No crec que vagi
en qualsevol cas, pensant en un futur, i torno a insistir que aquests fenòmens es repetiran cada vegada més sovint, doncs en previsió ens hauríem de preparar. Els ciutadans, les administracions i tots plegats. I no posar la tireta quan ja ha passat
què
tot.
Passa, què passa cada any? Bueno, que està passant, ja passa més. El Maresme, que sempre ha tingut desgràcia el Maresme. S'ha arreglat una mica, però no és suficient. No és suficient.
S'està treballant, per exemple, en el tema de la via de...
Sí, els passos aquest guia també. Bueno, però sí, no és suficient complicat. Això. A veure, però sobretot no tenen que donar permís en el que és inundable. Perquè, a més, o sea, és una cosa que està ahí, que està a l'abast de tothom. O sea, tothom lo puedo mirar en la web del com, no sé com es diu, la gent que té cartogràfica o no sé què, el ministeri aquest dia. I saben exactament tot on està. Està tot cartografiat. Doncs, el que té que fer, no donar permís ahí.
Ja. I el que està construït, què fem?
Que penses que no li donaran? Clar. És que ai, mireu, perdó per la paraula, però és que aquest país és un putiferi. Sí. És que és així. És que és així.
Sí, sí.
Fa molts anys, hi va haver un alcalde que va dir...
Fa masses anys que ho és.
Que parlava de la justícia.
Sí, cuando dijo el Pacheco que la justícia era un cachondeo, llevaba razón.
Bé. Continuarem parlant, evidentment,
sí,
perquè
per
ens deixarà molts serrells aquesta dana, però ja tindrem més temps. I ara parlem de l'altra notícia del dia, aquestes eleccions americanes que decideixen doncs qui portarà les regnes del món. No,
bueno, podemos salir de Guatemala y meternos en Guatepeor. Mira, la Harris continuarà la política que està fent als Estats Units, la que està portant a terme ara, i és un desastre la política que estan portant fa anys ja, que és un desastre. Aquesta política no canviarà. Continuarà igual. Lo que pasa que con el tipo aquel, con el Trump, pues anirem a pitjor. És l'única qüestió.
Llavors què?
Pues nada.
Sí, sortir de Màlaga per entrar
a Malagón. Sí, exactament. O sigui que, perquè, i bueno, que mira que ja està alertant a la gent que si no guanya ell és que ha biotongo, no? O sea, que a lo millor, pues mira, no ho sé, a lo millor pues explota ja un montó de tiros.
Mira, jo us pregunto a vosaltres com a ciutadans, com a europeus, com veieu que un dirigent o un candidat com en Trump digui que si no guanya trenca el joc de cartes i que les normes no serveixen? Això ho fa un polític de casa nostra i li diem de tot? I no sé com a Estats Units un perfil d'aquest estil doncs pot estar fent campanya per presidir...
Bueno, acabaran pues, havent bofetada, no bofetada, tiros. ja se parlava, ja fa temps que s'estava parlant. L'altra vegada estava parlant de que podria arribar una guerra civil entre ells, i no m'estranya que, perquè hi ha molts pirats. Mira el que va passar en el Capitoli. Mm. O sea, no sabéis, bueno, ahora me están tomando medidas, ya para pusar que no entren con armas a votar. O sea, voy a decir que ya, ostras. Padre, aquí és una cosa que nosaltres no deixem ni entrar.
No, és que vist amb els ulls, amb els nostres propis ulls, hi ha coses que són
incomprensibles.
Són incomprensibles, efectivament. No sé, com ho veieu vosaltres, Anna Maria?
Però us heu fixat que el Trump ha sigut l'únic president, i no l'estic defensant per res del món, però ha sigut l'únic president que no ha posat el país en una guerra?
Sí.
I això li dona arguments per què?
Perquè vol fer la seva.
Clar.
Vol fer la seva. És que aquesta l'han organitzat els altres. L'ha organitzat el Biden, Carme, perquè el Biden venia organitzant guerra fa temps.
Estats Units, de per si ja són xovinistes. Ho són molt. Vull dir, cada un té el seu estat tal i que qual, però Amèrica és per damunt de tot. Llavors, lo mío es yo me lo guiso, yo me lo como, i els altres que es fotin. Sí, i el Trump és molt així,
mira,
no?
Segons estan dient les notícies, les dones tindran ara aquí el vot de que guanyi la Harris, la tindran les dones, per la qüestió de l'avortament, de la mobilització de la dona.
Però una porra. Fem una porra.
Una porra, doncs mira, si fos una quiniela, X2, és possible que surti una X, no?
Sí, diuen? Sí també, però aquesta està bé, que bueno, que a veure com surt, no? Que no passi com va passar con el Bush Field. Que se va a decidir ahí por 300 votos, no sé qual. I va haver unos shows ahí que fue massa.
Anna Maria, que no t'hem sentit encara.
No, mira, nosaltres aquí a Badalona, un cop al mes, un grup de gent, fem un sopar, i a principis d'octubre ens va vindre en Jordi Armadans, el que va fer la campanya d'Aturem la Guerra, el periodista, i ens va comentar així, parlant doncs d'una mica de política internacional, i ens va comentar la por que hi havia entre els periodistes d'Estats Units, perquè si guanyen Trump, ja sabem com podrà anar tot, perquè aquest home està com un llum, és poc. Però que si perd en Trump és igual, perquè ell dirà que és guanyador. Encara que perdi per molts vots, encara que sigui només de la X sigui un 2, és igual, ell es farà. I no descartaven els grans periodistes dels grans diaris d'Estats Units que realment hi hagués una revolta civil interna als Estats Units, entre uns i els altres. Llavors tenen bastanta por dels resultats que puguin haver-hi en aquestes eleccions. Quan en Jordi Armadà ens ho va dir, vam quedar així una mica, volguem dir, ostres, poder ara s'ha passat una mica, no? Però realment, a còpia que va seguint tot el que és la campanya i tot plegat, te'n dones compte que aquest tio, vull dir, ell dirà que és president, i pensem que tots els seus seguidors, tots tenen escopetes, rifles i pistoles a casa, perquè és així, aquests són els seus seguidors, no són d'altres.
Sí, llavors,
i després, vull dir, no ens té que estranyar. Aquí, Vox, el voten immigrants i el voten dones, que jo a vegades penso, però que escolteu el que diu Vox sobre les dones i sobre els immigrants, i el voten. Per tant, jo crec que, vull dir, molta gent, població d'Estats Units, votaran en Trump, El votaran, i el votaran pensant que els portarà la glòria divina.
O sigui, dona i negra. Imagina't.
Jo pensava quan va acabar el mandat seu, i jo pensava de veritat, digo, aquest tio se lo cargaran. Per tot el que
jo
va
també
fer,
ho vaig pensar-ho.
Se lo cargaran perquè, mira, oye, se va portar a casa seva, jo no sé quant, secret d'estat... Bueno,
home, ho han provat,
Sí, sí.
Sí.
Bueno, i bueno, està pendent de judicis i totes les històries.
Sí, aquesta és una altra història.
Bueno, però fixa, per exemple, el Netanyahu també tiene coses d'aquestes i mira com va. Però a lo millor aquest farà el mateix. Canta pa endavant.
A la banqueta dels acusats s'haurien de seure uns quants.
Sí.
Doncs ho deixem aquí, ja continuarem parlant. Hem d'analitzar també els resultats, a veure què ens deixen aquestes eleccions, si és que aconseguim tenir resultats definitius. Anna Maria, Jorge, Juan, moltíssimes gràcies. Que vagi
a vosaltres.
Adéu-siau, bona tarda.
Adéu-siau. Adéu, adéu.